El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 16 minuts de les 9 del matí, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimecres i tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple. Susana Pellicer, Convergència i Unió, Aldo Cipián, de Ciutadans, Ferran Villasenyor, d'Esquerra Més, Pere Soler, del PSC, Álvaro Benejam, del Partit Popular. Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
No han arribat els representants d'Iniciativa i de la CUP, que saben que quan vulguin doncs es poden sumar a aquesta tertúlia. L'àrea d'Economia de l'Ajuntament proposa que el rebut de l'impost de béns immobles, el que és l'IBI, s'abarateixi un 2% de mitjana en els pressupostos de l'any vinent. La mesura equivaldria a deixar d'ingressar 1 milió d'euros al 2016. A diferència del mandat passat, el govern municipal, recorden, necessita suport de l'oposició per aprovar els comptes municipals, ja que no té majoria absoluta. El tinent d'alcalde d'Economia, Carles Brugarola, ha explicat a Cugat.cat la línia que vol seguir el govern local amb pressió fiscal.
Pensem que hem d'anar ajustant les coses per tal de que la càrrega fiscal general que suporten els ciutadans i les empreses del municipi vagi suaument a la baixa.
Aquestes són declaracions que va fer a Cugat.cat d'explicar altres línies del que serà el pressupost que l'equip de govern vol negociar amb els partits de l'oposició. Si entren a la web de Cugat.cat coneixeran amb més detall el pressupost que volen portar al ple, que ara comentarem amb les diverses forces presents a la tertúlia. Susana Pellicer, des de Convergència i Unió, aquesta proposta de baratir l'IBI un 2% de mitjana.
Bé, això és una proposta que fem, com deia el tinent d'alcalde, doncs d'anar baixant suaument a la mida que es pugui la pressió fiscal sobre tant particulars com empreses, i aquesta és la idea, eh? I quan dieu que hem de pactar, nosaltres ara no tenim majoria absoluta i evidentment hem de pactar, però jo crec que hem demostrat a l'anterior legislatura que malgrat tenint podem decidir per nosaltres mateixos, hem intentat sempre, tant amb ordenances fiscals com amb pressupostos, doncs posar d'acord i arribar a acords en diferents partits polítics. Per tant, això crec que no és una novetat. L'obligació no fa que abans no ho féssim.
En paral·lel, també per aportar més dades en el debat, l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, que es coneix com a plusvàlues, tindria una rebaixa del 18% per a la ciutadania, i això es deuria en part al que es va aprovar al ple sobre el coeficient d'actualització del valor cadastral, una moció que es va portar al ple de juliol. Aldo Cipián, de Ciutadans, com valoren aquest anunci per part d'Economia de l'Ajuntament de negociar amb l'oposició amb aquesta rebaixa d'un 2%?
Bon dia, Josep. Mira, me sorprende sobremanera. De hecho, curiosamente también que me sorprende que lo esté anunciando el señor Brugarola. Aquí tenemos varios portavoces del grupo que en su día se debatió, portavoces de cada grupo, y precisamente la persona más reacia que hubo para de la disminución del valor catastral fue el señor Carlos Brugarola. Gracias a otras personas de Convergencia que no están aquí hoy, se consiguió un acuerdo para que fuera, recordemos que fue una propuesta de Ciudadanos bajar el valor catastral al 18%, actualizarlo, y que fue secundada por la mayoría de los partidos del consistorio. Bueno, agradecemos básicamente este trabajo que es resultante de lo que nosotros inicialmente hicimos en el pleno del 24 de mayo, y entendemos que, bueno, no solo va a bajar el 2% de IBI, que bueno, es un buen número, sino también, como comentabas perfectamente, el valor de las plusvalías en un 18%, el valor catastral influye también sobre el IRPF, impuesto de sucesiones. Hay 4 o 5 parámetros que influyen directamente sobre el valor catastral y que se van a ver reducido para los ciudadanos de San Cugat. Estamos satisfechos por el trabajo. Otra cosa es lo que estaba comentando él, el tema de los presupuestos. Una cosa es el IBI y otra cosa es los presupuestos. Por supuesto, nosotros estamos a favor de reducir los impuestos a los ciudadanos, la carga impositiva a los ciudadanos, para que dispongan de más dinero para gestionárselo per se, pero no la manera que se están presentando ciertas partidas de presupuestos. Por tanto, tenemos que analizar antes de dar un valor positivo o negativo sobre la propuesta que nos va a hacer Convergencia.
Ferran Villasenyor, d'Esquerra Més.
Aviam, com sabeu, l'IBI a Sant Cugat ha pujat el 300% des de 1996, al 200% si li traiem la pujada al preu de la vida. Per tant, segurament hem tingut un augment molt més gran de preus lligats als impostos ciutadans del que se suposa que tocava. Per altra banda, certament baixarà l'IBI perquè, pel que hem vist i perquè se'ns ha comentat, un 2% que, com molt bé ha dit el company de Ciutadans, pot proveir també o pot venir d'una iniciativa del govern municipal, I d'altra banda, bàsicament prové d'una moció aprovada presentada per Ciutadans que feia baixar el 18%, i el que es fa és una baixada del 18% en plusvàlues i atemperar la baixada del 18% en l'IBI, que és la meitat del pressupost municipal, pujant els coeficients. Per tant, aquesta és una dada. Un 2% està bé, una baixada hauria de ser un 0, hauria de ser un 5, hauria de ser un 3. Jo crec que el més important ja no és aquesta baixada. Jo creiem que és un gest que és positiu en aquest cas, sinó què fem? Què fem en tot plegat? Si la cosa és que aquest milió d'euros vol dir no fer polítiques socials, estic fent una caricatura, no anem bé. Si aquest un milió queda temperat per altres qüestions o a aspectes d'eficiència pressupostària, anirà bé. Per tant, ara estem bàsicament, no ha començat encara la negociació pressupostària i solament tenim uns inputs, per tant, a partir d'aquí nosaltres el que posarem és el nostre programa sobre la taula, com és normal.
Més opinions, en aquest cas PSC, Pere Soler, quan vulgui.
Sí, a veure, això no és nou, eh? Portem ja alguns anys intentant incidir sobre el pressupost i la rebaixa, o més aviat que la rebaixa, la normalització del que seria el valor cadastral. No és només d'aquest mandat, ho sento, Aldo, sinó que altres forces en altres mandats ja ho havíem intentat constantment. El problema d'això és que hi havia una majoria absoluta i que es tancaven en banda, ara les majories han canviat, per tant, no trec mèrits, ni de mèrits, però sí que és cert que portem, alguns que portem una història, doncs en aquest sentit ja ho sol·licitàvem. Nosaltres ens hem d'acabar de veure una mica la documentació, perquè ens agradaria saber aquesta rebaixa, si és una rebaixa lineal o és una rebaixa amb concepte de tarifació social, és a dir, que qui més té més seguirà pagant.
No és lineal.
Bueno, ja veurem, en funció de la renda aviam quines seran les bonificacions i quin serà l'escandall. En tot cas, també celebrar aquesta rebaixa de les plusvàlues, però recordem que les plusvàlues han salvat més d'un pressupost anual de l'Ajuntament en transmissió de patrimoni de tercers, i que han lograt, doncs, si no recordo malament, fa 2 anys van salvar el pressupost de l'Ajuntament amb una entrada de 1.600.000 euros aproximadament. Una altra qüestió és que tampoc ens diuen aquest milió d'euros que deixarem de cobrar a on l'aplicaran, és a dir, de quina de les partides la retrauran, perquè estan llegint les notícies, que són les informacions que tenim de premsa, i augmentaran les inversions, augmentarà el capítol de personal per tema de devolució de la paga, però també perquè hi ha un augment del gratipàs, també s'ha de dir, i llavors ens agradaria saber a on realment es farà aquesta rebaixa d'un milió d'euros, si diuen que volen mantenir el criteri de polítiques socials en percentatge, però si baixa el pressupost, el percentatge es manté, vol dir que la partida en valor absolut també baixa. En tot cas, no és val a dir que tenim unes eleccions davant, i és una notícia, doncs, que davant d'unes eleccions, doncs, sempre és lluminosa.
Albert Benejan, per tancar aquesta ronda, després tindrà més torns de paraula.
Bon dia. Jo la primera cosa que vull dir, al·lucino amb la forma de fer que té aquest equip de govern. Al·lucino perquè portem 4 anys, particularment jo, des de l'àrea d'economia, demanant la baixada de l'IBI, la baixada dels tipus a l'IBI, que és el que sí que podia fer l'equip de govern. No podia baixar els valors cadastrals perquè la llei no li permet, però sí podia baixar el tipus. El tipus impositiu el baixava, però no suficientment com perquè la pujada, aplicant la pujada diferida dels valors cadastrals a la que es va acollir fa 10 anys l'Ajuntament, donés un resultat neutre o negatiu per baixar, al final, el rebut que paga cada ciutadà que és propietari d'un immoble. Cada any pujava. I cada any nosaltres demanàvem que el tipus d'IBI es baixés de forma suficient perquè el rebut quedés neutre o baixés. I això no s'ha fet, perquè sempre, cada any, ha sigut no, 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 els 4.
Però l'any passat vam tenir un descens del 0,5% de mitjana, no?
No.
No, no, no. Ho dic perquè és el que es va dir, eh?
Sí, sí, no, 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 baixar no ha baixat mai. En percentatge, baixar el rebut no ha baixat mai. Mai, mai. Ara arribem a un nou mandat. I què passa? Ciutadans acollint una partit de Ciutadans acollint una prescripció legal dels pressupostos de l'any passat, del 2015, si no recordo malament, de l'Estat, que preveia que els ajuntaments podien acollir-se a aquesta rebaixa dels valors cadastrals per un tema que afecta a tots els ajuntaments de tot Espanya, i per això ho han fet, evidentment, prevé això i ha demanat que es fes la rebaixa dels valors cadastrals. L'Ajuntament no ha tingut més remei que fer-ho, evidentment. I ara diuen que tenen la voluntat de fer-ho. Però això què és? Però això què és? Però és que aquí nos hemos vuelto locos todos. És que aquí portem 4 anys demanant-ho, no es fa, i ara s'aprova una moció al ple sobre aquest tema. No tenen més remei que aprovar-la, evidentment, perquè ho diu a una llei, que és la de pressupostos generals de l'Estat. Seria escandalós que no s'acollissin amb aquesta possibilitat. I a sobre es posen la medalla de que baixen els impostos. Bueno, jo, és lamentable, és lamentable.
Més torns de paraula. Susana Pellicer, si vol, ara no hem de seguir l'ordre, vull dir que no sé com els van demanant.
No, jo no em barallaré. Acaba de parlar i ja torna Olga a parlar, no?
Sí, sí, tampoc calen quedar els torns, eh?
En aquest poble tot es fa perquè els altres ho volen, no? I llavors, bueno, jo crec que l'equip de govern...
Els altres ho volen, no.
Bueno, tots els mèrits, i ens posem mèrits,
que va demanar Ciutadans,
es va estudiar en el seu moment per l'equip de govern i vam donar recolzament, i per tant jo crec que algunes coses varien, algunes coses canvien, i benvingut sigui això. És que ara sembla que fastidi que hi hagi una rebaixa, una bona notícia, sí, no? Sembla que els hi fastidi, com sempre també ens acusen de sort d'aquella plusvàlua. Doncs miri, doncs sí, devem tenir sort, no sort, es va perseguir uns diners i que van arribar, i això doncs va ajudar molt en el pressupost municipal. Llavors, jo crec que quan un governa, part de la seva feina és aquesta, és lluitar per algunes coses, decidir quan pots, decidir algunes coses que a vegades estan en contra teu, decidir què és el millor per la majoria, i per tant, doncs, allò benvingut sigui, la veritat.
Ciutadans havia anat un torn, després el Partit Popular, és que me l'havia demanat abans.
És fer un apunt. Jo no dic que no sigui bo treure els diners per suportar, treure els diners d'on sigui per suportar el pressupost, sempre que no sigui confiscar, vale? Jo no dic que no estigui ben fet, jo dic que no t'has de posar la medalla quan no et correspon. O sigui, ara dir que entens que el pressupost d'aquest any i fas l'esforç, que no sé què, que no sé quantos, que per baixar els impostos, quan no és veritat, perquè és fruit d'una moció de Ciutadans,
no et
posis
la
medalla,
dir...
perquè no és mèrit teu a baixar els impostos aquest any, perquè t'has vist obligat. Inclús el senyor Brugaroles, a la comissió informativa, va dir que no era partidari d'aquesta...
d'aplicar aquesta... Ell no sol,
ho sé,
és el tinent d'alcalde, hi ha una alcaldessa, hi ha una...
Sí, però és una persona suficientment important com per tenir i el criteri, de totes maneres, el van canviar després, perquè ell va dir que en aquell moment era que no.
Ciutadans.
Després a la Junta de Portaveus van dir que sí, l'alcaldessa.
Que havia anat un torn.
Bueno, lo que comentábamos, es decir, nosotros estamos satisfechos del resultado final. Al final, quien se ponga las medallas para nosotros es indistinto. El beneficio es para el ciudadano, nosotros trabajamos para ellos y en ello pensamos en todas las mociones que vamos a presentar, hemos presentado, que se han aprobado y las que se van a aprobar, y esperemos este próximo pleno. Nuestra finalidad es esa, ayudar a los ciudadanos y ya está. Que se pongan las medallas, pues bueno, pues al final que se la pongan los de siempre, que son los que están en el gobierno. Continuando un poco con las preguntas que había, como somos nuevos en el tema de los presupuestos, pues hay varias cosas que rondan en la cabeza, ¿no? Por ejemplo, el tema de previsión de fondos. Normalmente, en una empresa privada, cuando hay una serie de juicios pendientes, caso Canmatas, caso Currecha, caso expropiaciones, es decir, tenemos una serie de elementos que el ayuntamiento tiene que hacer frente, nos sorprende mucho porque realmente estamos hablando de cantidades que superan los varios millones de euros. Entonces no sabemos un poco cómo se va a tratar en los presupuestos.
Si y es, a ustedes si es que les gusta.
Sí, yo pregunto, quizás los compañeros aquí que tienen más experiencia que yo podrán identificarnos.
A mí no me gusta que tengamos que pagar 5, 6, 7 millones de euros en indemnizaciones a...
Deixem acabar el torn.
Perdón. Básicamente, nosotros nos gustaría un poco identificar esta partida, cómo está distribuida, porque realmente va a ser una partida importante. Respondiendo un poco a lo que decía Alpera, yo creo que la reducción de 1 millón de euros vendrá seguramente de las plusvalías. Seguramente habrán dicho, bueno, pues donde de 13 pasamos a 12 y no pasa nada. Seguramente vendrá de ahí, porque es un elemento con el que no cuentan.
Pues el problema es ese, el problema es de dónde lo rascan luego.
No, es que es lucro cesante. No es...
No és un dany. Deixem acabar aquest torn, que el Ferran Villa, senyora, està esperant pacientment per intervenir.
Simplemente, pues esto, analizaremos los presupuestos, es el primer año que los analizamos, y bueno, pues ayuda nos vendría fenomenal por parte del resto de los partidos. Gracias.
Aviam, jo no tinc el pressupost, però aviam, el pressupost, la partida d'ingressos de l'Estat pujarà, com està pujant en altres municipis, i per tant, com sabeu, les plusvàlues sempre han pujat pressupostàriament. Per tant, aquest ingrés d'1 milió d'euros vindrà vindrà fet, i m'avanço, perquè això suposo que hauria de tirar el tinent d'alcalde, però mirant altres municipis, pel pressupost de l'Estat i, evidentment, per les plusvalors. Per tant, d'entrada no hi haurà una disminució del pressupost. Per tant, a partir d'ara, què és el que és més important? Jo crec que tot el que han dit tots els companys de l'oposició és clar, o sigui, durant tot aquest temps no s'ha fet, ara s'ha fet. Vale, a partir d'ara ens toca caminar. Ens toca caminar i a partir d'on estan les partides i on es distribueixen. I aquí és on comença el ball. I certament en aquests moments el govern no té majoria absoluta i això és un canvi substancial respecte a altres ocasions. Jo me'n recordo, i com deia el Pere, tots tenim una història i tots els grups que estem aquí i el grup en el que jo militava anteriorment hem presentat 70.050 esmenes, igual que el Partit Popular, igual que la CUP, igual que Iniciativa, de les quals majoritàriament en pressupostos doncs, no han rebut un resultat fiable. Per tant, jo entenc que a partir d'ara sí que caldrà. I a vegades també crec que ens equivoquem entre la generació d'ingressos mitjançant les ordenances fiscals, que va la setmana que ve, i pressupostos. Ordenances sí que tenim la informació, de pressupostos tenim molt poca cosa, el que es va explicar la comissió informativa, que és una de les coses que he dit en aquest moment, i tot l'altre.
És que s'està amagant, s'estan preparant els pressupostos.
Jo no dic que s'estigui amagant. Ara, jo no faré una roda de premsa si no està preparat un pressupost.
Era una entrevista, eh? Era una entrevista que havíem demanat de fa temps.
De la ràdio, de fa no sé quant de temps.
Sí, massa temps, de fet.
A la ràdio es queixen que fa massa temps que volíem entrevista amb el Carles Bruguerola.
Parlem de pressupostos, de les poques dades que tenim de la comissió informativa i del que hem vist a la premsa. Ja està, que tampoc no...
No em queixo, constato que l'havíem demanat fa temps i que, vaja, que volíem parlar d'aquest tema. Per cert,
cosa positiva és que es farà abans que acabi l'any.
Sí, que per cert, ho han dit, la participació de l'Ajuntament en els ingressos de l'Estat tot indica que augmentarà, tenint en compte les expectatives de creixement de l'economia estatal, i pel que fa a la inversió, s'explica, i tot això s'ha de negociar, òbviament, queda clar, que podria créixer una mica més respecte als gairebé 17 milions d'euros d'aquest any, i en bona part es preveu l'impacte que tindrien les sentències d'expropiació de les zones verdes.
Sí. No, bueno, jo agafant una mica el relleu del Ferran, no? És a dir, nosaltres podem comentar una notícia, però estem comentant una notícia de flaixos que ens han vingut a través de vosaltres. En aquests moments doncs, no disposem de les partides, no disposem de quin és l'escandall pressupostari, no disposem, bueno, ara ens ho acabes de dir, la PIE, el que ve de l'Estat.
Sí, la PIE, el que són els estats.
Sí, sí, la participació d'ingressos de l'Estat, que, bueno, que està mal dit, perquè de fet és el que ingressem també els 104 de l'Estat i ens ho retornen, però bueno,
de l'Estat.
Ja. Però bueno, el que sí que denota que ens hem d'intentar a no tornar a aquelles èpoques faraòniques, que jo recordo pressupostos de 110 milions a l'època de Recoder, a l'època de Bonança, estem parlant del 2007, 2008, una cosa així, just abans de la crisi, i que ja se'ns estan anunciant pues, aquestes macroobres com puguin ser el pavelló de la Guinardera, etc. És a dir, els ciutadans de Sant Cugat encara no hem sortit. Encara no hem sortit de la crisi. Està bé fer inversions, està bé cobrir espais, però, home, jo crec que ara el nostre principal problema com a ciutat hauria de ser que totes aquelles persones, i aquí tenim la tinenta d'alcalde de Serveis a la Ciutadania, i que es pot dir que estan quasi totes ben servides, però tenim pobresa energètica, que des de l'Ajuntament podem fer coses, tenim persones que tenen problemes en el seu habitatge, persones que no tenen feina, que ho estan passant molt malament, famílies, beques, menjadors. Recordem també que la Generalitat no ens està pagant tot el que ens hauria de pagar com a ajuntament, les beques menjador, que venen a través del Consell Comarcal, el cupo de, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, de les escoles bressol, etc. Llavors, jo crec que abans de començar a posar un pressupost faraònic amb capítol d'inversions, mirem de restablir altres el benestar de les nostres famílies.
Susana Pellicer, canviarem de temes, us sembla?
Faraònic, jo no el veig faraònic. Jo, fins al que sé fins ara,
potser
vostès saben, vostès saben més. Hi ha uns compromisos de obres bianuals, per tant, hi ha un compromís ja de l'any passat de seguir amb aquestes obres, i hi ha, amb els diners, jo crec que s'han de fer coses. La part que deia el Pere d'habitatge, nosaltres estem d'acord amb aquest tema. Precisament ahir vam presentar el Pla Integral d'Habitatge de Sant Cugat, i en aquest sortia, en aquest... En aquest en en aquest pla sortia doncs, a diverses coses de les que tu has fet referència, no? Arranjament d'habitatge, augmentar l'habitatge social, augmentar les ajudes socials que es fan a les persones per problemes estrictament d'habitatge, i per tant jo crec que aquest equip de govern en aquesta àrea és molt sensible, i no tinc dubtes de que abans de fer una cosa que no fa falta, les altres àrees quedaran descobertes. Llavors, bueno, jo crec que també hem de ser de posar les coses a la balança. Jo crec que és desproporcionat.
És que passa que moltes vegades contemplem partides amb inversions i l'experiència ens demostra en els darrers 15 anys que no s'han complert mai i no serveix ni tan sols el 50% de les partides pressupostàries en inversions, en capítol d'inversions. Llavors, a vegades, i com que ja no hi ha romanents, ja no es poden passar les partides d'un pressupost a l'altre.
Ferran Villasenor, que m'havia anat un torn.
Dos coses molt petites. L'Aldo comentava un tema important, que és el tema de les zones verdes. Se'ns ha informat a la Comissió de Territori, i ara no recordo si són 10 o 15 milions.
Això sí que és una xacra, això ja ho podeu dir. Això
doncs
sí que...
doncs l'any que ve hi haurà o 10 o 15 milions que hauran d'estar pressupostats, perquè són sentències que cauran durant aquest any. I per tant, sabeu que si no es paguen devenguen interessos. Per tant, d'aquests 95, 96, 94 milions que tindrem, doncs 10 milions, traiem-li 10.
Més de 600.000 del corretge.
Traiem-li.
Que mates.
I llavors digueu-me una altra cosa. Jo ja deu ser que m'estic fent gran, que també pot ser. Però, home, jo traslladaria el debat quan tinc algun paper a davant. Sí. Que res, perquè si no, també ho tenen allò una mica tot plegats.
Sí, parlem d'oïdes.
I clar, no sé, podem omplir la tertúlia fins a les 3 de la tarda, però...
No cal, perquè tenim altres temes. Vull dir que... I de fet vull parlar amb vostès de les concentracions que va haver-hi ahir als ajuntaments de Catalunya. En el cas de Sant Cugat, més de 600 persones es van concentrar a la plaça de la Vila per donar suport als imputats pel 9 de novembre. En el manifest unitari de la iniciativa es va defensar que la imputació del president de la Generalitat en funcions, Artur Mas, de la consellera també en funcions, Irene Rigau, i l'exvicepresidenta del govern, Joana Ortega, representen la imputació de tota la ciutadania. Tot això mentre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya qualifica d'atac directe i sense pal·liatius a la justícia les concentracions que es van fer davant la seva seu. La sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya alerta que qüestiona de manera interessada que l'actuació dels tribunals de justícia només es deu a interessos polítics. Voldria saber quina és la seva opinió sobre aquestes concentracions, sobre les imputacions i també sobre aquesta opinió que va emetre ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Convergència i Unió, com vulgui.
A mi el que més m'impressiona és el comunicat aquest que ha fet el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Crec que, bé, la gent es pot manifestar per dir el que pensi, per el que sigui, i em sembla impressionant que en altres vegades, quan hi ha manifestacions de la PAU, quan hi ha manifestacions de mil coses davant d'un jutjats, no diguin res, i ara, però està clar que venim d'on venim, i per tant aquesta és una qüestió que s'ha polititzat, no hagués hagut d'arribar a on ha arribat, s'hagués hagut de resoldre de manera política, i així estem a partir d'aquí, a partir d'aquest manifest. Vaja, jo hi sentia el ministre i potser no se'n recorda que quan el García Albiol va anar, que també estava imputat, el va acompanyar la senyora Sánchez Camacho. Per tant, aquests comunicats que es fan ara de que oi, la gent, i que acompanyen els mateixos del govern, acompanyen això, bueno, fa temps que es fa, i a més, bé, hi ha gent, persones aquí a Sant Cugat que es manifestin, doncs ho trobo estupendo, i que la gent faci al final el que considerem públic, no? I a mi aquest comunicat, és que jo el sentia per la ràdio, cada vegada em feia no entenc com no els hi fa vergonya fer aquest comunicat. Això sí que és impressionant.
Ciutadans?
Bueno, inicialmente a mí lo que me sorprende es la noticia del otro día que salía publicada en este medio, en el Cuad.ca, donde definía que la sociedad civil había organizado unas manifestaciones de apoyo. Hombre, luego ponías la que era la AM y la ANC y tal. Sociedad civil, la verdad que poca.
¿Por qué? ¿Porque no son sociedad civil?
A ver, entiendo que cuando una asociación, o sea, cuando la ciudadanía pues espontáneamente hace una manifestación, es esto, es ciudadanía. No básicamente que se organicen a través de asociaciones subvencionadas por el ayuntamiento.
Y de carácter político.
De carácter político. Entonces, a mí estoy de acuerdo contigo en una cosa. Y es que el tema, cada uno puede manifestarse perfectamente. Y eso es totalmente libre porque estamos en un país democrático. Lo que no es normal es que se manifiesten a puertas de un tribunal. O sea, eso me parece lamentable. No,
no
eso me parece una falta.
Tribunal, ¿por qué no?
No, porque tú estás coaccionando.
Tú estás coaccionando.
Coaccionando la decisión de unos jueces. Los jueces tienen que ser...
Deixa'm acabar aquest torn i després ja tindrà més la paraula.
Entiendo que hay que respetar las decisiones de las sentencias. Entonces, te gusten o no te gusten. Entonces, es así. Ahora, presentarse en la puerta o marcar la puerta del juez directamente, me parece coacción. Quiero que te diga, me parece más típico de la mafia que realmente de un sistema democrático como el que tenemos actualmente. Entonces, bueno, es mi opinión. En cuanto a manifestarse, totalmente de acuerdo contigo que todo el mundo se puede manifestar como quiera y... No donde quiera, pero evidentemente pues me parece correcto.
Esquerra Republicana més?
Home, jo crec que la judicatura, tant el Tribunal Constitucional com altres instàncies, no es deixaran influir per una manifestació. De fet, no es van deixar influir per la votació dels ciutadans quan es va votar el nou estatut i es va retallar. Per tant, jo crec que aquest no és un argument, per mi no és un argument vàlid. Hi ha una vàlvula d'escapament que la gent la té per aquí, s'ha manifestat, ha sortit molt la manifestació davant dels tribunals i no ha sortit tant als diferents municipis. A molts dels municipis de Catalunya, igual que Sant Cugat, com citaves, molta gent, que jo sàpiga, no va haver-hi una trucada a càrrecs públics, sinó que ho va convocar les associacions que dèiem, hi havia moltíssima gent, i al final ens anem al tema fonamental. Ja no és la manifestació o no la manifestació, és la judicialització d'un problema, una situació política, i aquest és el tema, el moment. Sembla que estiguem dirigint un diari d'un partit de futbol on cada dia hem de treure notícies, però això és el de menys. Al final ens anem a una altra cosa, que és cal que s'abordi el problema polític que existeix a Catalunya, i aquesta és la situació, i la gent continuarà manifestant i continuaran havent setembre, o continuarà haver-hi el que hi hagi, mentre no hi hagi una sortida a la voluntat popular.
PSC?
Sí, jo prefereixo analitzar el per què estem aquí, després ja vindré al que s'ha parlat, no? Jo crec que ens hem trobat amb un atzucac, està molt clar, però amb un seguit de despropòsits, i despropòsit amb dues bandes. Per un immobilisme per part del govern del senyor Rajoy, del Partit Popular, amb determinades qüestions i impugnant determinades qüestions o deliberacions que feia el Parlament de Catalunya, i per una altra banda el victimisme, el derrotisme d'aquest govern del senyor Mas, no? Llavors aquí hi ha dos qüestions, a més hi posem la justícia pel mig. Nosaltres ja vàrem advertir que arribaríem a aquest punt de ruptura, però no de ruptura de la societat, sinó de ruptura del sistema, de l'estructura que estem entre tots estem tensant. Des del PSC vam dir que arribaríem en aquest procés, però que estem en contra de la imputació del president i de les persones que han estat i de més funcionaris que puguin estar imputats. Nosaltres no és el nostre sistema, no es pot seguir judicialitzant la política, però de la mateixa manera que diem això, no es pot seguir polititzant la justícia, perquè quan ens interessa unes sentències les polititzem, i quan no ens interessa ens estan judicialitzant la política. Per tant, jo crec que estem en un tema de despropòsits comunicats amunt i avall. Només faltaria que la ciutadania no es pogués manifestar a on li dongui la gana, sempre quan ho faci amb respecte, ho faci amb el que sí. A mi no em va agradar, per exemple, sentir dir botifler en l'espadaler quan estava allà, o botifler a l'alcalde Ros a l'Ajuntament, quan no tenia res absolutament que veure, m'entens? Jo crec que a vegades a la gent també se li va el que es diu allò una mica al cap, no? Insultant amunt i avall, però si es fan les coses de manera ordenada, nosaltres, bueno, jo celebro que els ciutadans estigui a favor de la llei Mordassa, no? Perquè al cap i a la fi també impedia les manifestacions rodejant els parlaments i aquestes coses, doncs bueno, fins ara Ciutadans s'havia mostrat bastant crític amb la llei Mordassa aquesta, però vaja, jo crec que hem de serenar el debat, i hem d'avançar cap a un diàleg. S'haurien, al meu entendre, s'haurien de retirar les imputacions, s'hauria de deixar el tema com està, perquè l'únic que estan fent és atzivar i d'alguna manera estan excitant a les masses. Ho recordo amb lo d'abans,
Breument, senyor Bressol, és que porta...
Dintre d'un mes i mig tenim unes eleccions, i polaritzar aquesta situació significa iniciar una precampanya.
Partit Popular?
Jo crec que hem de distingir, o sigui, jo entendria que aquesta manifestació, que d'espontània no tenia res, fos davant de la fiscalia, que és qui acusa, que tampoc em semblaria correcte, perquè la fiscalia, si algú entén que algú ha comès un il·lícit penal, l'ha de denunciar.
El govern de l'Estat, no?
La fiscalia. Llavors, la fiscalia és la fiscalia, el govern de l'Estat és el govern de l'Estat.
Qui posa el fiscal? Bueno, és igual, perdona.
Bueno, sí, però això no vol dir que el fiscal no tingui criteri propi, però bueno, que per això fan unes oposicions i són professionals.
Se les supone,
ho aproven, els examina un tribunal.
Els examina suposadament per una manifestació.
Vale, ja estàs donant per fet una cosa que no és...
Deixem acabar.
El tema és, si han de fer la manifestació, que la facin contra qui posa la denúncia, que és la fiscalia, no contra el tribunal. I per tant, entendria o podria arribar a entendre, segons com, que fessin la manifestació dirigida contra la fiscalia, que és qui acusa en aquest cas. però no contra els jutges, que els jutges potser surt una sentència favorable o sigui desestimatòria.
Perdona, Álvaro, jo crec que no era una manifestació en contra, sinó era una manifestació en suport de...
Seria una manifestació en suport de, però està intentant condicionar un veredicte.
Però vostès, per exemple, quan el senyor Albiol va anar als jutjats, també va haver-hi una concentració davant del jutjat i no els vaig sentir dir això.
No sé, ara no sé de quin dia en parla, però...
Sí, ara li busco, però vull dir que ja n'hi ha hagut de concentracions d'aquest tipus, de la PA i de diverses, i ha sortit ara el tema.
És possible.
Em refereixo al Tribunal Superior de
Justícia. Sí, és possible. Bueno, jo, des del punt de vista jurídic, jo, que em dedico a temes de... Soc advocat i em dedico... Estic molt a prop dels temes de la justícia i això no ho entenc, d'acord? I per tant no crec que sigui convenient intentar influir en la decisió d'un tribunal. Per tant, perquè el tribunal només jutja el que una part li demana, el que l'altra demana. O sigui, ha de decidir el que diuen dues parts. I en aquest cas les dues parts s'han pogut defendre i acusar de la forma que han cregut convenient. Jo crec que aquí hi ha un victimisme tremendo, un màrqueting a lo bèstia, perquè totes aquestes coses es maximitzen mediàticament i per tant es treu un rèdit electoral o es pretén treure un rèdit electoral i per això ho fan.
Vinga, més intervencions breument. Aviam a Convergència, vostès mateixos.
Ara m'he despistat.
Doncs el següent. No han de seguir l'ordre, però
no,
vostès mateixos.
Ja sé el que anava a dir. És que aquestes manifestacions són per recolzar a... Si hi ha algú que el criden a declarar, no aniràs a manifestar-te per recolzar-lo a un quilòmetre o a 500 metres. Aniràs a recolzar aquella persona. I, per tant, a més que la coacció aquesta era amb recolzament a les persones imputades. En aquell moment van ser dos i el dijous va ser un altre.
Els crits que se'n donaven allà no eren només a favor d'aquests persones,
i tu,
també
tu mateix
contra
deies, coacció no, perquè són professionals, doncs.
Ciutadans.
Nada.
O partita,
A ver, inicialmente, bueno, yo no sé si has interpretado mal lo que he dicho yo, pero bueno, no tengo nada que ver con la ley Mordaza, ni mucho menos tenía intención de mencionarla, pero bueno, allá tú.
Hombre, si estás prohibido manifestarte
te quiero recordar que hace cosa de un par de años también hubo una manifestación delante del Parlamento que acabó como Rosario de la Aurora, es decir, que acabó directamente, bueno, pues precisamente
pero para... Pero no por eso se han de prohibir
las manifestaciones. Pero según qué sitio sí, es decir, el Parlamento directamente no. es bueno, pues no, pues yo no opino exactamente igual que tú.
Algunas cosas que os deían el 12 de septiembre en la manifestación que se va a hacer a Barcelona eran... més punibles, bueno, que no que peguin una bufetada, sincerament.
No, bueno, depèn de quién se la peguen. Pero hay una cosa que es evidente. Los políticos somos ciudadanos sometidos a la ley y debemos ser ejemplo, y debemos ser los primeros ciudadanos a dar ejemplo de la ley. Por tanto, a mí me parece correcto, si una persona, un político, especialmente un político, se salta la ley porque tiene posibilidad de beneficiarse de su cargo. Si se salta la ley, tiene que ser el primero en dar ejemplo y el primero en ser imputado, sea el que sea. Sea del partido que sea y sea el puesto que esté ocupando, es indiferente. Para mí es fundamental que todos seamos iguales delante de la ley y sobre todo los políticos.
Bé, jo nego la major. Jo no crec que cap de les polítiques que van organitzar la consulta del 9N es van saltar la llei. Aquí segurament és un tema opinable i com a càrrec públic jo crec que no. Per tant, aquesta imputació no té sentit, és una imputació política que va per un altre costat. A partir d'aquí, les manifestacions o no? Home, però és que jo crec, vejam, no podem posar tanques al bosc, vull dir que és igual. La gent es manifestarà sempre que vulgui i mentre no hi hagi... estem parlant d'un jutge, en el moment que surti algun dels jutges i hi hagi algun atac contra aquest jutge, jo diré que això està malament. Ha passat això? No ha passat, no? Igual que no ha passat davant de l'Ajuntament. Jo estic segur que si qualsevol de les persones dels partits que no són convocants o que no van anar a la convocatòria hagués passat per allà, ningú no hauria passat res. Ningú li hauria de dir res al company de Ciutadans i ningú...
I ho hem dit benvinguts, a lo millor.
Però la próxima vez venís con nosotros en 11 de septiembre a pasear. Sí, realmente ya veréis lo divertido que es y lo festivo, festivo que es todo esto.
Acompáñame tú al 12 d'octubre.
Quan
vulguis. Jo estic dient és que és igualment equivocat dir que les manifestacions dels feixistes el 12 d'octubre representaven a una part de l'anomenat unionisme, o sigui, jo crec que és falsari dir això, igual que el que esteu dient és que és una pressió, per tant és una comparativa tonta i el que estem fent és estem davant d'una situació política i això respon a això, les institucions de l'Estat, que no vol dir Espanya, els ciutadans espanyols estan utilitzant les seves xarxes per intentar trencar el procés sobiranista, a partir d'aquí ja està, és el que estem fent i cadascú està fent jugant les seves cartes equivocades per part de les institucions de l'Estat, segons el meu criteri, i els ciutadans el que fan és l'únic que poden fer, que és manifestar-se.
PSC i PP, per tancar el tema.
Sí, a veure, torno enrere. Aquestes manifestacions no són espontànies, Vull dir, no, o sigui, la societat civil no és un ens abstracte que de cop i volta hi ha una veu de l'ultra, dels ultranúvols que diu manifesteu-vos, no, no, hi ha associacions que indiquen com t'has de manifestar
l'acció política
però la gent hi va lliurement, no? Senyor Pere Soler, que la gent hi va lliurement.
No,
perquè sembla que aquí donin instruccions i que la gent com ho rebus i vagin darrere, no, ho dic.
Jo no estic dient res, jo dic com es convoca, no com hi va la gent.
Ah, val, no, es podia entendre.
Després, un cop tenim la gent allà, el nivell d'influència sobre el jutjat o sobre el tribunal, jo crec que cap ni un, Vull estar a dintre de casa seva, aquests no s'hi foten ni cas, parlar en plata, vull dir, hi hagin 1.000 persones, hi hagin 300 o n'hi hagin 400.
Com un àrbitre de futbol, això.
Exacte.
Ha fet un hospital que vulguis.
I el tercer punt, jo crec que tot això es respon a una altra pastanaga, no? Jo sempre he parlat de pastanagues, Vosaltres, a l'acudit aquell del burro que perquè avanci es posa una canyeta amb una pastanaga i va avançant, doncs, bueno, ens tenen acostumats. Primer van ser els 11 de setembre, després va ser el 9-N, després va ser el 27-S.
Quina visió més reduccionista de burros. O sigui, tots som burros, ens posa una pastanaga i tirem cap allà.
Aviam si m'entens. És a dir, és anar-se posant fites curtplacistes per anar mantenint viva la flama aquesta de l'independentisme un cop han passat les eleccions. I el que ens trobem és que no es parla de res més. No es parla ni de la negociació, no es parla ni del fracàs dels governs de Mas, dels dos governs de Mas, no es parla ni de les retallades, no es parla absolutament ni de programa electoral. Aleshores, bueno, seguim amb aquesta pastanaga, i no com a burros. No vull tillar a ningú de burro que hagi votat cap opció.
La pastanaga va davant d'un burro.
Bueno, però és el símil. És el símil. Disculpeu-me,
si és conejo no passa nada.
És cortina de fum, al final.
Exacte. Llavors ens anem posant petites fites per mantenir viva la flama. I la veritat és que la flama s'està apagant a poc a poc.
Jo un comentari només sobre aquest tema, sobre la judicialització de la política. Entenc que la política sempre està judicialitzada o no en funció de les coses que fan els polítics. És a dir, la Generalitat també impugna jurídicament judicialment les resolucions o normatives que fa l'Estat quan entén que li envaeix competències o que no correspon per altres temes, no? Són qüestions polítiques? Sí, evidentment el govern de l'Estat fa política i fa polítiques regulant, no? I la Generalitat entén que no està ben regulada aquella política i per tant impugna. Això és judicialitzar la política? Sí, si ho entenem així. Pues sí. El govern de la Generalitat què fa? Pues fa uns decrets que l'Estat impugna. Això és judicialitzar la política? Pues si ho entenem així, sí, però és que això ho fa tothom. Això el concepte aquest de judicialitzar la política a mi em sembla infantil. O sigui, i no entendre de què va el tema, perquè tothom judicialitza tot aquí quan ho creu convenient i quan li interessa.
Home, escoltant el company del Partit Popular, la cosa té molts collons, diguem-ne, perquè clar, 4 milions de signatures en contra de l'Estatut que es demanava contra Catalunya, un recurs al Tribunal Constitucional d'articles de l'Estatut de Catalunya i calcats que no són del d'Andalusia, aquests no es fan. Home, sí, tot és polític, però jo crec que heu estat durant tot aquest temps, en aquell moment no hi éreu al govern, vau atacar el govern que hi era en aquells moments, i la gran fàbrica d'independentistes evidentment ha estat l'actuació del Partit Popular durant tota aquesta situació. No ha tingut que... L'únic que ha volgut és matxacar les demandes de Catalunya i dels ciutadans de Catalunya.
Sí, les demandes són una cosa. Les demandes, i jo les puc entendre molt adients o no.
L'article de l'Estatut d'Andalusia, per què és constitucional i no el de Catalunya si és calcat? Per què? Explica-m'ho.
No ho sé, ara jo l'article de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya d'Andalusia, els articles, els que siguin, no els conec.
I per què el concert sí que és guai i el pacte fiscal no? Clar, és que, nois, és que ara, al final arribem a un carreró sense sortida.
Sí, aquí és una qüestió de competència.
Ciutadans ha demanat un torn. Ara podrà contestar, senyor Benejam.
No, simplemente, pues, es que de hecho no lo he pedido, simplemente.
Ah, no, contestes que no, ho sento, ho sento.
No, pensava que havia més preguntes i tal.
No, volia treure un altre tema, però
creo que este tema no... Ja està, no hi ha més per on de...
Avui he estat molt lax, amb els torns. Normalment soc més professor. Més dur. Algun comentari més? Jo, digui.
No, a dir, però ja...
És que volia comentar una xifra. Sí, 22% de santcugatencs diuen que tenen dificultats per arribar a finals de mes. Són dades de l'Observatori Sociològic que tenim, que Quap.cat va obtenir la setmana passada. Ja sé que queden 5 minuts, és molt difícil fer una anàlisi total de la ciutat. Sí que és veritat que aquesta xifra s'ha reduït respecte a altres observatoris, però continuem tenint un 22% de ciutadans que quan els hi fan aquesta pregunta doncs diuen que sí, que tenen dificultats per arribar a finals de mes. Els demanaria un petit titular, alguna frase sobre aquesta qüestió, ho tractarem en altres tertúlies de les properes setmanes.
Començo jo, com has tallat abans?
No, o vostès mateixos, no, és igual, si volen començar, però sí que els demano que respectin molt el torn de paraula perquè hi càpiga tothom. Vostè mateix, si ho fem de menys a més. Cap problema.
No, jo, és una dada que em preocupa. Sabíem, ja sabíem que hi havia moltes famílies en Quat que tenen aquesta dificultat d'arribar a final de mes. La crisi econòmica que hem patit i que estem acabant de patir, jo crec que sortirem i ara es veu la sortida, però hi ha moltes famílies que encara no han acabat de percebre aquesta millora econòmica, macroeconòmica, que ja està afectant a molta gent, no?, en sentit positiu. Però aquestes famílies, des de les institucions, també hem de tenir cura, i ja es fa. Jo crec que aquí a Sant Cugat hi ha gent que puntualment queda sense cobertura, en el sentit assistencial, però que els serveis socials de l'Ajuntament funcionen, encara que amb petites millores que entenem que es tindrien de produir i podrien funcionar millor.
PSC?
Sí, perquè es faci una mica idea la gent, un 22% representa aproximadament entre uns 25 i 26.000 persones a Sant Cugat. Vull dir que... a la baixa. Sí. 19...
Sí, anava a dir, no, 18, no em surt
la suma. No, havia comptat al revés, perdó. Entre 18 i 19.000 persones a Sant Cugat, home, és molt. Sant Cugat precisament destaca per ser un dels municipis on les desigualtats econòmiques o les desigualtats socials estan més accentuades, no? Per nosaltres ens preocupava, ho comentàvem abans en el pressupost, és aquí on nosaltres hem de fer la inversió. La inversió real d'aquest ajuntament ha de ser per aquest 22% de les famílies, sobretot per ocupació, per polítiques actives de cerca de treball, perquè funcioni el SOM. El SOM està fet un nyap, per més que diguin. Vull dir, hi hauria molt que explicar, és un tema que sí que és apassionant i potser,
sí,
i potser un altre dia ho podríem.
Un altre dia ho tractarem amb més calma. Esquerra Republicana.
No és nou i coincideixo que on hem de fer les actuacions és en aquest percentatge important de milers de persones que en aquest moment ho estan passant malament. Recordem que hi ha al voltant de 3.800 persones a l'atur, cal un pla de xoc contra l'atur. Sabem que és impossible des d'un ajuntament instar a la col·locació laboral de totes les persones, però podem intentar fer alguna cosa més. Per tal que després no s'hagi d'arribar a serveis socials, segurament el principal és la feina o les xarxes que estan al voltant. I fugint de la idea que durant algun temps alguns han tingut la sensació que aquesta ciutat tenia, que era el show de Truman, que tot era perfecte, que tot era maco i que no existien problemes. Sí que existeixen problemes, igual que altres ciutats.
Ciudadanos.
Yo no quiero reincidir en las palabras entre los compañeros, estoy de acuerdo con ellos. De hecho, San Cuat es la ciudad que tiene el índice Gini más alto de toda España. El índice Gini representa la desigualdad entre los que cobran más y los que cobran menos, es un dato. Y otro dato también que nosotros hemos estudiado durante las elecciones o durante las municipales cuando nos preparamos el programa. San Cuat tiene ese decremento, digamos, de gente con problemas porque alguien que tiene problemas no puede vivir en San Cuat. Lo que estamos haciendo básicamente es echar a gente de San Cuat. No se está en ningún momento arreglando la situación de estas personas, sino lo único que se hace es, bueno, si no puedes vivir en San Cuat, ahí está la puerta.
Una cosa es parlar l'última i l'altra és que
sí.
No tingui temps.
No, però té 40 segons, si marxarem.
Ah, estupendo, 40 segons.
Em sap greu.
Va, jo
ja
crec
que
l'Observatori s'ha de mirar la tendència, la tendència és positiva i per tant hem d'anar per aquí i després que és una dada molt subjectiva, no? De que si ho miren detingudament aquesta pregunta, la gent que té més problemes per arribar a final de mes és la gent de Valldoreix. Jo sincerament no m'ho crec. I per tant, com que no m'ho crec, bueno, hi ha coses que també s'han de mirar. Jo no estic d'acord amb que fins ara era la ciutat de Truman i tot anava bé, sempre el show de Truman, perdó, bueno, la ciutat, i per tant tot anava bé, no ens hem amagat mai, hem pujat les polítiques socials quan les hem hagut de pujar, hem fet política activa de recerca, de feina, i per tant, no ho sé, a vegades crec que s'han de mirar les dades en el seu conjunt. També hi ha el 85% que està contenta o molt contenta de viure a Sant Cugat, doncs també.
També sortien a l'Observatori, qui vulgui que entri a la web de Quap.cat i veurà. Moltes gràcies al sí. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.